Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, Karen Madrid.
Voluntat de construir un nou edifici per unificar les consultes externes del Taulí. Així ho ha confirmat avui des del Consorci Sanitari el conseller Manel Balcells. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha avançat que l'Ajuntament ja treballa en la cessió d'un terreny amb aquesta finalitat.
És molt inicial, tot això. Vull dir que amb el conseller estem tots just i amb la Direcció General de l'Hospital ho estem començant a treballar, però just aquí al costat del Taulí, on hi ha el Centre d'Atenció a la Dona, perquè us feu la referència i, per tant, esperem que allà ens hi capi. Encara ho estem acabant de medir, sembla ser que sí, però esperem que també es pugui abordar. I n'estic segura, que com sempre, quan es treballa des de les ganes, des de la complicitat i reconeixent la necessitat, ens l'acabarem també sortint i, per tant, que esperem que sigui un projecte que també es pugui abordar amb la màxima celeritat possible.
Tot plegat el mateix dia que s'ha fet públic que l'Institut d'Investigació i Innovació del Taulí ha rebut l'acreditació de l'Institut de Salut Carlos III.
En cultura, Blaumut tancarà el Fresc Festival d'aquest any, el 13 de juliol.
La banda liderada per Xavi de la Iglesia, amb la seva gira de desè aniversari, posarà punt final a un certamen que programarà 17 espectacles de teatre, música i paraula. Les entrades per a aquest concert ja estan a la venda.
I en esports, l'Astralpool Natació Sabadell ha superat la primera semi de la final de la Final Four de la Champions femenina de waterpolo.
Ho han fet guanyant l'Horizonte per un ajustat 12-13 a la piscina de Can Llong.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb la Bea Aguilar a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. No trobem incidències. Per veure problemes hem d'anar directament a Barcelona, on sí que hi ha trànsit dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits, i a la ronda de dalt, trànsit molt dens entre la Vall d'Hebron i Nou Barris en sentit Meridiana.
El temps.
Se segueix notant l'ascens de temperatures. Avui tenim 23 graus, 7 graus més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Les últimes hores el vent ha estat el protagonista i de fet encara ho és, especialment a les comarques de la Catalunya Central, sud de Lleida i a gran part de Tarragona. Això ha fet que la temperatura al llarg de les últimes hores hagi pujat, sobretot a la Costa Daurada, també cap a les Terres de l'Ebre. Un ambient força més càlid que no pas ahir. Al llarg del cap de setmana, el vent continuarà bufant força intens, sobretot a les Terres de l'Ebre, més destacable i més general, de fet, en vista diumenge, i també al llarg de dissabte a la tarda i diumenge s'anirà accentuant la tramuntana, per una banda, als cims del Pirineu, amb una mica de torb, i també al Cap de Creus, aproximadament al nord de la Costa Brava. Pel que fa als núvols, el dissabte alguns es començaran a formar cap al Baix Empordà, a la Selva, ja al matí amb algun ruixat, i durant la tarda, sobretot, a gran part de les comarques de Girona, acabarà plovent. També algunes nevades al Pirineu, que baixaran de cota diumenge ja als 1.300 metres, però només a l'Alt Pirineu. A la resta del país, alguns nuvolots durant la tarda i força vent al sud de Catalunya. Ho anirem seguint a la xarxa.
El conseller de Salut, Manel Balcells, confirma converses per fer possible la construcció d'un nou edifici pel Taulí. Tal com avançava aquesta emissora, el director de serveis de la corporació, Francesc Luque, el nou edifici serviria per concentrar totes les consultes.
Sí, aquest és un tema pendent. Avui hem anunciat obres per valor de molts diners i després d'aquestes en vindran d'altres. Les consultes externes són necessàries, un nou edifici. L'alcaldessa ja posa a disposició uns terrenys, és un tema que el començarem a estudiar, perquè com que fa falta, segur que l'haurem de fer, però haurem de fer una cosa darrere l'altra.
El terreny a cedir està ubicat al costat del Centre d'Atenció a la Dona.
Balcells ha fet aquestes declaracions des del mateix Taulí, on ha presentat les inversions del Departament de Salut pels anys 2022 i 23. Unes inversions que superen els 70 milions d'euros i que permeten, entre altres coses, l'ampliació de les urgències, la reforma de la unitat de cures intensives i la construcció de 6 nous quiròfans. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, qualifica de molt importants aquestes inversions.
El Taulí, com deia el conseller, és un hospital hospitals que històricament té doncs, dèficits que havíem d'anar cobrint, no dèficits en l'àmbit de les urgències, en l'àmbit de les llistes d'espera, i sempre m'heu sentit dir com a alcaldessa que tinc molt clar doncs, que el Taulí és una gran potencialitat per la ciutat i que el que cal és defensar-lo i, per tant, posar-lo en agenda i lluitar doncs, per tenir aquests serveis. I en aquests tres últims anys hem aconseguit multiplicar per més de 10 doncs, l'inversió en el Taulí. Per tant, crec que aquesta és una molt bona notícia.
Abans d'aquesta trobada, la Federació d'Associacions de Veïns ha concentrat a les portes del Taulí, on hi ha fet una rebuda sorollosa.
El conseller Balcells també ha fet un altre anunci. L'Institut d'Investigació i Innovació del Taulí, l'I3PT, ha rebut l'acreditació de l'Institut de Salut Carlos III. D'aquesta manera ja forma part oficialment de l'elit de la recerca espanyola.
El director de l'I3P3, Lluís Blanc, assegura que aquesta fita és molt important perquè és un dels reconeixements més prestigiosos de l'Estat. A més, suposarà beneficis per al centre sabadellenc.
Podem competir a convocatòries que fins ara estaven reservades només als instituts d'investigació sanitària, per exemple. Podem competir més a obtenir recursos per projectes d'innovació o de desenvolupament tecnològic, que és el nom de la convocatòria. Podem intensificar a més gent perquè part del seu temps assistencial el dediqui a fer investigació. Podem tenir més recursos en convocatòries que sortiran aquest any pels grups d'investigació d'elit d'aquí del Parc Taulí i a més per als grups emergents.
Amb la nova acreditació, el Taulí es converteix en un dels 8 centres catalans reconeguts per Carlos III i el 35è de l'Estat.
I el Taulí ha detectat més de 500 casos de càncer de còlon i recte gràcies al programa de cribatge d'aquesta patologia. Amb aquestes proves realitzades a persones d'entre 50 i 69 anys, des del Centre Sabadellenc volen detectar de forma precoç aquesta patologia abans que no es converteixi en incurable.
La prova consisteix en una anàlisi de femta per detectar-hi sang. En cas positiu, es recomana la realització d'una colonoscòpia per explorar l'interior del budell. La doctora Marisa Baré, coordinadora de l'Oficina de Cribatge de Càncer, explica la importància de detectar aquestes patologies a temps.
Detectar una lesió maligna, un càncer, a temps implica, d'entrada, que potser estem parlant de que allò rebi un tractament molt més conservador, molt menys agressiu i, per tant, des del punt de vista de la qualitat de vida, molt menys impactant. I, per altra banda, si es detecta a temps, estem evitant que possiblement aquella persona pugui acabar morint per aquesta malaltia.
Els participants, que com deia són persones entre 50 i 69 anys, reben a casa una carta on se'ls indica quins són els passos per a fer aquest cribatge preventiu. El Taulí realitza aquestes proves des de l'any 2015 i ha vist com, any rere any, el nombre de persones que es fan aquestes anàlisis ha crescut.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Inaugurada l'Escola Superior d'Art Digital i Programació Frame Games. Està situada a la zona hermètica al carrer Sant Ferran, número 214, i es tracta d'un centre d'alt rendiment amb unes instal·lacions de més de 1.000 metres quadrats.
S'hi podran cursar graus de modelatge 3D, animació 3D i 2D, concept art, GAM, design i programació WFX i disseny gràfic i motion graphics. També diferents workshops i bootcamps. Compten amb ordinadors d'última generació, cadires de gamer i una zona adient per fer tornejos de videoconsoles i test de creacions. David Saura és el fundador de l'equipament.
Bueno, Frame Games traerá a Sabadell una escuela nueva especializada en videojuegos, series y películas, ¿vale? Y diseño gráfico y programación. ¿Vale? Es unos estudios especializados, no generalistas, donde formaremos a futuros profesionales en el sector.
Volem mantenir els alumnes informats de les últimes tendències. Confiem començar el setembre amb 45 alumnes, augmentant progressivament les matrícules fins als 145. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, s'ha mostrat disposada a col·laborar amb el centre.
Nosaltres encantats sempre que hi ha iniciatives d'aquest estil, una escola d'aquestes característiques, a més digital, tecnològica, que nosaltres fem una bona aposta, doncs pensem que ha de ser ben acollida i bé, doncs a col·laborar amb ells amb tot el que calgui.
A partir del dilluns ja comencen les portes obertes per apuntar-s'hi.
Divisió d'opinions davant l'anunci del conseller d'Educació que el curs començarà el 6 de setembre amb jornada lectiva completa. Des d'USTEC, Yolanda Segura denuncia que Cambrai no els ha escoltat a l'hora de prendre decisions i que ha ignorat la seva proposta.
Ells ens van dir que havia de ser, el curs havia de començar la primera setmana de setembre. Nosaltres vam dir, home, la primera setmana de setembre té 5 dies i, per tant, nosaltres volem assegurar que, com a mínim, hi hagi 5 dies de marge per poder organitzar l'inici de curs amb garanties. Per tant, no començar abans del dia 8. Aquesta era la nostra proposta. I, en lloc més, hi havia cap altra proposta de cap altre dia.
Des de les famílies, però, veuen amb bons ulls aquesta decisió d'educació.
Sí, des de la FAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Belén Tascón s'ha mostrat contenta amb aquesta data, però el punt que per a ells és més positiu és que s'iniciarà el curs amb una jornada completament lectiva.
Entenem que l'educació s'ha de fer en un clima de tranquil·litat, en un clima de relativa, no?, confort per tots, no?, i sobretot sense canvis de ritme. És a dir, no pot ser que un mes tinguis un ritme i un altre mes a l'horari torni a canviar, no? Creiem que això no és, bueno, que no és bo, com es va posar de manifest l'any passat, el curs passat. Llavors, per aquest sentit, nosaltres estem satisfets.
Des d'USTEC també han denunciat que aquest avançament de l'inici del curs s'hagi pactat ja per sempre i que no hi hagi marge de maniobra.
Encara en l'àmbit d'educació, Esquerra Republicana promet tirar endavant l'Escola Bressol de la Concòrdia i enfortir tota la resta de centres educatius si guanya les eleccions del 28 de maig. Aquest ha estat el principal titular que ha llançat l'alcaldable Gabriel Fernández. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra Republicana recupera el projecte per construir l'Escola Bressol de la Concòrdia i es compromet a ampliar l'actual escola d'adults que hi ha just a la zona prevista. De fet, els dos projectes van de la mà. Fernández ha anunciat la seva proposta de crear l'Escola Bressol ampliant l'actual escola d'adults del barri. Tots dos equipaments i alumnats conviurien en un mateix espai perquè, així diuen, es generarien vincles intergeneracionals. L'alcaldable republicà ha volgut subratllar així el seu compromís amb l'educació pública.
La farem realitat i és per això que tenim ja computat en la nostra planificació de gestió 2 milions d'euros per fer realitat la nova escola Bressol de la Concòrdia. Mireu, per què prioritzo l'educació pública? Jo m'he format al meu país d'origen en l'escola pública del meu país. Els meus fills s'han format en l'escola pública d'aquesta ciutat, a l'institut públic. No tots els polítics poden dir el mateix. Conec de primera mà quina és la realitat de les escoles de la ciutat.
Els republicans, però, no volen deixar de banda la resta de centres educatius i també han anunciat que el seu programa contempla una inversió de 20 milions d'euros en 8 anys per reconfortar totes les escoles de la ciutat.
Continua l'estira i arronsa entre el PSC i la Crida, ara pel fet que Ramon Burgués, exregidor i president de l'obra social d'Esmatza, tanqui la candidatura socialista per les eleccions del 28 de maig. Segons els anticapitalistes, aquesta designació denotaria que hi ha vinculacions entre el PSC i l'empresa concessionària del Servei de Recollida d'Escombraries i Neteja Viària de Sabadell.
La portaveu i alcaldable de la Crida, Nani Valero, considera que és significatiu que una persona vinculada estretament a Esmatza s'incorpori com a número 27 de la llista socialista per a les municipals i demana al PSC que no es tracti la ciutadania de ximple.
No hem qüestionat mai i no ho fem ara i endavant qui porti a les llistes, però sí que demanem una mica de respecte cap a la ciutadania i que no ens tractin com a ximples. Hi ha unes evidències doncs, com molt clares, no?, de relacionar temes i sembla que es vulgui mirar cap a un altre costat.
La regidora Anna Lara ha anat més enllà, ha insinuat que el PSC no ha passat pàgina de les seves relacions amb Esmatza i recorda que la concessió de l'any 2012 està sent investigada per suposades irregularitats en el marc de la peça 28 del cas Mercuri. Lara espera que el fet que Ramon Burgués vagi de número 27 no impliqui res que pugui ser considerat irregular.
A tot això, el PSC ja ha contestat les regidores de la Crida i els ha recordat que, malgrat també compten a la seva llista amb persones vinculades al Talleret, això no implica necessàriament un tracte de favor cap a l'entitat.
Fons socialistes també afegeixen que l'exalcalde Matías Sarracán va arribar a ser imputat per la gestió de la cessió d'un espai de Cal Balzac per a l'entitat. Alhora, des del PSC defensen la figura de Ramon Burgués, que al marge de ser president de l'obra social d'Esmatza, és exregidor i president de l'Associació de Veïns de la Roureda i la FECUS.
Ciutadans vol que l'Ajuntament apliqui el bilingüisme en tots els seus comunicats. El Partit Taronja portarà una moció al pròxim ple municipal per començar-ho a aplicar el més aviat possible.
Laura Casas, Sado, regidora de Ciutadans, defensa que, segons el seu parer, l'Ajuntament està menystenint part de la població en emetre els comunicats només en català.
Hace años ya muchos años que venimos sufriendo el reduccionismo lingüístico y la vulneración de derechos lingüísticos por diferentes gobiernos independentistas, tanto autonómicos como municipales. Y aunque aquí en Sabadell solo hemos tenido un gobierno independentista, el PSC ha sido cómplice, ¿no?, de estas medidas que nosotros consideramos reduccionistas.
La moció es debatrà al pròxim ple el dimarts, dia 4 d'abril.
Compromís amb els joves de la llista electoral Sentim Sabadell, així ho ha anunciat avui l'alcaldable de la formació, Marta Morell.
Perquè les coses canviïn, es necessita una voluntat política molt clara. I és per això que avui una de les primeres coses que us vull anunciar és que les persones que formaran part de la llista de Sentim Sabadell, el número 3 i el número 4, seran formades per persones joves.
A més de Marta Morell i Sandra Burgos, a la posició 3 hi haurà Maria Grossi, de 29 anys i veïna de Can Rull, amb experiència en organismes internacionals.
I vol treballar per la igualtat i el respecte. A la posició 4 concorrerà Sergio Ortega, veí dels Marinals, de 22 anys i president de l'Associació de Petanca del Barri, qui s'ha mostrat il·lusionat amb el repte. El 5 serà el politòleg i assessor de govern Javier Garrido i el 6 la doctora Maribel Lopera.
Avui també és notícia.
En successos, detingut un home a Sabadell per un robatori amb violència i per resistència als agents de l'autoritat.
L'agressor de 32 anys va colpejar i agredir la víctima amb diverses puntades de peu quan intentava robar-li la bossa de mà. Els fets van tenir lloc dimarts al carrer Josep Renom, al centre. Durant la detenció de l'home, que es trobava en un bar proper al lloc de l'intent d'atracament, dos agents van patir contusions per la resistència exercida per l'home. Després de passar a disposició judicial ahir, el jutge va ordenar la posada en llibertat de l'home.
I la Policia Nacional ha desmantellat a Terrassa una plantació interior de marihuana.
Els agents han decomissat 722 plantes i també una bossa petita amb 64 grams de cocaïna i un quilogram de substància de tall. Els agents han detingut una persona com a responsable del cultiu, la venda de marihuana i el tràfic de cocaïna, que ja ha quedat en llibertat amb càrrecs. La investigació va començar després de rebre una denúncia anònima. Quan la policia va entrar a la casa unifamiliar, no va trobar-hi ningú, però gràcies a un dron van localitzar el responsable de la plantació fugint per les teulades de les cases del costat.
D'aquí a menys d'un quart d'hora comencen els actes d'homenatge a Salvador Fité, un referent de la cultura sabadellenca. Fité va morir l'agost del 2021 i des d'avui fins al 26 d'abril hi haurà petites mostres de reconeixement cap a la seva figura.
La primera serà una lectura teatralitzada i un col·loqui posterior al teatre principal. Els seus companys de professió han volgut posar en valor la seva tasca a través d'un vídeo que recordarà diferents moments de la seva trajectòria. Un d'ells, Francesc Ventura, ha explicat d'on ha sortit la idea.
El Feliu Formosa, com tothom sap, és sabadellenc, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, i pocs dies després d'haver-se mort el Salvador Fité, ens va trucar dient: Sabadell deu un homenatge en el Salvador Fité. Textualment, només aquestes quatre paraules.
Recordem que Fité va ser guardonat amb la Medalla d'Honor de la Ciutat l'any 2013 i va estar vinculat a moltes entitats culturals de la ciutat, sense anar més lluny. Va ser president de la Joventut de la Faràndula entre el 1966 i el 1968.
I avui us ho dèiem en titular, s'ha obert la compra d'entrades per al concert que tancarà el Fresh Festival el pròxim dia 13 de juliol. Parlem de Blaumut. Es poden adquirir els tiquets a la plataforma Code Tickets. Blaumut celebra la gira dels seus 10 anys al damunt de l'escenari.
Vindran amb la formació convencional. Joan Carles Sunyer, director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, diu al Cafè de la Ràdio que falta encara una altra patum grossa. L'altra novetat és que recuperen els abonaments.
Com a novetat, aquest any sí que repesquem un tema dels abonaments. És una petició que ens va fer el públic l'any passat. Aviam si podíem tornar a repescar els abonaments, i així ho farem. Hi haurà abonaments per 3, 4 i 5 espectacles amb descomptes del 10, 15 i 20% respectivament.
En total seran 17 els espectacles programats que s'anunciaran a finals d'abril amb les tres línies de sempre: teatre, música i paraula.
Coneix coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, replica tots els partits que reclamen un relleu a la presidència de la cambra, inclòs el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
En una entrevista a RAC1, Borràs ha dit que si volen acabar amb la interinitat que ells van provocar, la tornin a restituir immediatament de les seves funcions. Després de la sentència condemnatòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Borràs s'ha mostrat indignada amb tothom que utilitza els atacs de l'Estat, assegurat en benefici propi.
El vicepresident de la Comissió Europea afirma que la reforma de les pensions de el govern espanyol, avalada ahir dijous al Congrés, va en la bona direcció.
De fet, assegura que és el moment oportú de plantejar aquesta reforma, ja que tira endavant en el marc del fons de recuperació. El vicepresident de la Comissió Europea ha remarcat que ara Brussel·les haurà de contrastar-la, però que no és un secret que és una reforma que va en la bona direcció.
I el deute públic de Catalunya es va reduir durant el 2022 fins al 33,4% del PIB, 2.5 punts menys que l'anterior.
Segons el Banc d'Espanya, el deute català era de 84.327 milions d'euros, el més elevat de totes les comunitats autònomes. En el conjunt de l'Estat, el deute de les administracions públiques va baixar fins al 113,2% del PIB, 5 punts menys que el 2021.
Esports.
L'Estrapul Natació Sabadell s'ha classificat per la final de la Champions femenina de waterpolo. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Amb molt de patiment, les de David Palma han superat a les semifinals 12-13 a l'Horizonte.
Una eliminatòria molt renyida, la viscuda a la piscina de 50 metres de la Finet Work Aquatics de Calllong i en la qual han saltat les alarmes quan les italianes han posat el 5-2 al segon quart. Aviat ha respost el club i després de molta igualtat, finalment ha pogut prendre avantatge a l'última part. El tècnic David Palma reconeix que no es veia patint tant.
L'important avui era passar, i no hi ha eliminatòria fàcil. I jo sabia que costaria, no pensava que patiria molt, pensava que en algun moment, sobretot tercera part, amb el ritme trencaríem el partit. Horitzont ha aguantat molt bé el nostre ritme i bé, ens ha fotut a treballar de valent.
Demà a 4:45 de la tarda, en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell, tindrà lloc la final d'aquesta Final Four amb l'Estrapul a un pas d'aixecar la sisena Champions. El rival sortirà del Donaujvaros Mataró, que arrenca d'aquí a uns instants a les 8 del vespre.
El Mataró ha de guanyar encara Donaujvaros, o sigui, jo ara m'ho miraré amb una cervesa i la feina, com ja deia l'altre dia al Media Day contra el Mataró, si és Mataró ho tenim molt clar, el que hem de fer i el que no hem de fer, i el Donaujvaros, bueno, sí que és cert que és un equip que penso que Mataró guanyarà, penso que aquí sí que el Mataró està a 2 punts per sobre del Donaujvaros, però penso que tots els partits s'han de jugar, o sigui que nosaltres ara esperar i a recuperar.
I després de la trepidant semifinal d'avui, el Pau Vitoria ha pogut conversar una estona amb una de les jugadores més determinats del partit, l'esquerrana Judit Forca.
Judit Forca, felicitats.
Moltes gràcies.
Uf, com ha costat, Avui l'Horizonte ha plantejat un partit molt dur, molt al límit.
Sí, quin partit, Fins al final aquí hem estat jugant-la, però bé, molt contentes i per demà ja.
Explica'm com ha estat aquest últim minut, o aquests últims compassos, perquè el teu gol al final ha acabat donant el bitllet, a l'equip.
Sí, al final cada un minut hem fet el gol de l'11-13, crec que ha sigut, i després hem tingut una pèrdua de pilota que ens han ficat el gol i res, fins al final hem estat lluitant,
La veritat és que potser a l'Horizonte se li ha notat a l'últim quart, que ha plantejat un partit molt dur i que se li ha fet llarg al final. No sé si ha tingut aquesta mateixa sensació de l'aigua.
Bueno, jo crec que un partit així es fa llarg pels dos equips, no? Perquè al final és un partit molt igualat i als dos equips se'ns fa molt llarg per guanyar-li, però al final, mira, ens hem sortit.
Judit, l'última, alguna preferència per demà? Donaujvaros, Mataró, t'és igual, què prefereixes?
A mi, sincerament, m'és igual que arribi el millor que d'ells i ja està, i amb moltíssimes ganes que arribi demà i a guanyar la sisena Copa d'Europa.
Gràcies.
Gràcies.
Més coses. El centre d'esports visita diumenge per primer cop Zubieta per enfrontar-se a un dels millors equips de la primera federació, la Real Sociedad B. El Sanse és el tercer classificat, compta amb el millor atac i és el millor conjunt del grup en el que duem del 2023.
I per contra, el Sabadell defensa el coixí de 2 punts sobre el descens després de perdre la setmana passada contra un altre filial, el del Barça. El tècnic Miqui Lladó podrà comptar amb els 4 principals atacants de l'equip, Alberto, Pau Víctor, Moja Keita i Cristian Herrera. Quin d'ells haurà de quedar-se a la banqueta?
Crec que tenim molt bons jugadors per aquestes posicions d'interiors i de puntes. Tocarà, no, doncs, encertar bé a qui posem. No crec que hi hagi diferències excessives per defenestrar algú sense minuts i no m'agradaria haver de tornar a repetir qui se centra a la banqueta, no, en partits consecutius. Crec que som un equip i tothom pot jugar. No ho tinc del tot clar, però evidentment un d'aquests 4 doncs no podrà estar l'11.
Eren paraules de Lladó aquest migdia. Recordem que són baixa per lesió Àlex Sala, Raúl Baena, Jaume Pinyol i Sergi García, i per sanció Sergi Altimir. En canvi, tornen Morgado i Adán Gurdiel, i Joanet s'ha entrenat avui amb la resta del grup. Completaran la convocatòria Bladis i Sander. Diumenge a les 4, el xiulet inicial a Zubieta, en directe a Ràdio Sabadell, des de mitja hora abans.
Repassem la resta de qüestions del dia en format més breu. Però no deixem el futbol, perquè a Primera Catalana el Sabadell B visita diumenge a les 12 un camp inexpugnable.
Els de Marnomen Quart s'enfronten a l'equip que tenen per sobre, un Rubí que ha guanyat els 11 partits que ha jugat a Can Rosés. El tècnic analitza així el rival.
No hi ha cap jugador en especial que em preocupi el Rubí, perquè tots són bons. És a dir, els treballarem a tots, treballarem sobre un plantejament, evitarem que ells es facin forts en el que són bons i nosaltres intentarem fer-nos forts en el que dominem. I en base a això, doncs, a treure el partit.
Demà a les 4 torna la divisió d'honor per al juvenil A del centre d'esports amb el duel contra el Cornellà.
Mentre que el conjunt verd viu en una situació tranquil·la a la taula, els arlequinats encara han de confirmar la permanència, ja que la distància amb el descens és de 7 punts. Tot i això, el jugador Manu Ábalos es mostra confiat.
Nosotros yo creo que tampoco estamos mirando para abajo, sino que creemos que lo vamos a sacar perfectamente y que seguramente en Cornellà saquemos la victoria, y si no es así, en el siguiente partido lo daremos todo y al final, tarde o temprano, van a llegar los resultados.
En futbol sala, l'Escola Pia té demà la millor oportunitat de sortir d'una vegada per totes del descens.
A les 6, els de Pedro Donoso reben el conjunt que marca la permanència en aquesta segona B, el Barceloneta, que suma 2 punts més que els Escolapis. Aleix Canet és jugador de l'equip.
Ara ja els 5 partits que queden, crec que tots tenen la mateixa importància i hem de guanyar-los tots. Parlaven això de 39 o 40 punts, però mai se sap perquè estan guanyant tots. O sigui, no sé si al final fins on podrà arribar això.
Per la seva part, el Natació Sabadell no va passar de l'empat a 3 a casa contra el Bellsport Hospitalet en el duel avançat ahir. En cas d'haver guanyat, els d'Adri Sánchez s'haurien col·locat en play-off avançant als riberencs.
En handbol, doble cita demà al carrer Bocaccio per als 2 sèniors de l'Oar Gràcia.
A les 5, el masculí rep el Terrassa en un derbi que ha de servir als de Pere Iats per continuar posant pressió a la zona alta de Primera Nacional. Dani Peiro, jugador dels verd i blancs, recorda l'enfrontament de la primera volta.
Està clar que quan un resultat s'acaba d'un sol gol de diferència i remuntant, mai és un partit que pot dir que està tranquil, no? Però bé, jo confio molt en aquest equip que tenim i sé que la majoria de partits que hem anat per sota, però que he vist que el nostre nivell era el correcte, que estàvem fent un bon partit, tot i que al principi el resultat no acompanyés, no acostumo a patir gaire.
I just després, Oar femení Benidorm a plata femenina amb la classificació matemàtica per les fases d'ascens de les de Carol Carmona. Les gracienques necessiten una punxada del Mislata per poder acabar líders, però l'entrenadora recorda que primer han de fer la feina.
Espero un partit, a veure, que és un equip que no es juga res perquè ja està a mitja taula cap a baix, però bueno, no vindran a perdre res, ja es vindran a intentar guanyar-nos. Nosaltres no ens podem relaxar perquè si ens relaxem qualsevol equip ens pot guanyar. Fer les coses bé, que ens serveixin per millorar, per provar coses, i a partir d'aquí amb molta competitivitat i cap a les fases.
Demà a les 7 arrencarà aquest enfrontament.
I acabem amb motor. Demà comença la 24a edició del Rally de la Llana, per tercera vegada a la comarca del Ripollès, amb epicentre a Ripoll i també passant pel Berguedà, Osona i la Garrotxa.
El rally organitzat pel Motor Club Sabadell canvia les seves dates del setembre a inicis d'abril per no obstaculitzar a la ramaderia i als volataires de la zona que tenen la seva major producció el 9è mes de l'any. Ho explica el president del Motor, Jaume Marco.
Ha sigut diversos motius. En principi, dos motius molt importants és que a la zona del Ripollès, Garrotxa, Berguedà i Osona, on està la prova, pues, l'època de setembre és una època de volataires. I la més important de totes és que anem tenint xerrades amb el territori, amb la gent de les comarques afectades, i bueno, semblava ser que hi havia un problema, que la ramaderia estava més suelta al setembre i octubre que no pas al mes de març-abril.
En total hi haurà més de 80 cotxes i la prova començarà a les 8 del matí al Parc de la Devesa del Pla, a Ripoll.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Minut per dos quarts d'avui posem punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 31 de març, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia i que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.